Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Esteu sentint la tertúlia al matí de Catalunya Ràdio. Estàvem abordant aquesta qüestió de quan se sent un responsable polític mentir, com va passar segurament en el Tribunal Suprem, perquè si no vol dir que tots els quatre inspectors de la Policia Nacional que quedaven per declarar sobre les càrregues de l'1 d'octubre ahir van mentir quan van afirmar que tenien directius prèvies i instruccions. Aquí o menteix Diego Pérez de los Cobos i José Antonio Nieto al Suprem o menteixen ells. Anaïs Franquès, advocada penalista d'Irídia, al Centre per la Defensa dels Drets Humans, personat com a acusació particular i popular a la causa contra les càrregues policials de l'1 d'octubre a Barcelona. Anaïs Franquès, bon dia.
Hola, bon dia.
Menteix qui menteix aquí? Perquè algú menteix.
Sí, algú menteix. Aquí cal dir que, òbviament, els inspectors en cap que van declarar ahir i també els que van declarar dijous estan en qualitat d'investigats, per tant, no tenen obligació de col·laborar amb l'acusació, i per tant això a la pràctica doncs vol dir que efectivament poden mentir, però en realitat la seva versió és molt més raonable, perquè estem parlant d'un operatiu policial amb milers d'agents intervinents. La Policia Nacional només a Barcelona sembla que anava a l'entorn dels 1.200. Per tant, això és obvi que hi ha d'haver una planificació prèvia. No pot haver-hi una improvisació tan brutal com en teoria afirmaven. I a més, aquí hi ha, fins i tot només analitzant les declaracions fetes en el CIDE Instrucció 7, o sigui, en el procediment que porta les càrregues de l'1 d'octubre aquí a Barcelona, sí, ja hi ha una contradicció flagrant. O sigui, una de les coses que va dir el secretari d'Estat, José Antonio Nieto, és que en cap moment hi havia hagut una ordre d'intervenir, que era com que els caps de nucli havien decidit, no?, així per voluntat pròpia, començar a intervenir en els centres. Això era obvi que no podia ser així, perquè els operatius policials no funcionen així. I, efectivament, doncs, s'ha confirmat que hi va haver una reunió el divendres, hi va haver una reunió el dissabte, i que el dia 1 d'octubre tots els caps de nucli, tots, sense excepció, van rebre una ordre concreta d'intervenir, i llavors és quan van intervenir.
I el qui va donar les ordres era el cap dels antiavalots de la Policia Nacional, Mart, no? Marte, ni dèieu.
Exacte. O sigui, aquí el que tenim clar és que qui presidia els briefings de divendres, que és quan se'ls reparteix als centres en els que ells afirmaven teníem que intervenir si els Mossos no intervenien, no? Això va passar divendres, qui presidia les reunions era Marc, que és el cap de la Unitat d'Intervenció Policial, així també ho van dir, qui presidia les reunions de dissabte també, i que l'ordre d'intervenir va venir del CECOR, del Centre de Coordinació. Llavors, aquí, quan se'ls preguntava si els havia donat Marc concretament o no, bueno, no se'ls preguntava ben dir així. Clar, nosaltres no podíem preguntar, perquè tenen dret a no respondre a totes les preguntes i, per tant, no volien respondre a les nostres preguntes, no? I, per tant, no teníem capacitat d'intervenir. En aquest sentit, doncs, això, si venia concret en el moment de les 8 del dematí d'intervenir ja, si venia de Marc o venia d'algú altre del CECOR, això no va quedar clar, però que venia, hi havia una ordre clara, i que el seu superior jeràrquic era el cap de la Unitat d'Intervenció Policial, això no hi havia dubte.
I demanareu la imputació d'aquesta persona, del cap dels antiavalots de la Policia Nacional?
Aquesta persona ha de venir a declarar, això està claríssim, no? I aleshores, en qualitat de què, haurem de veure, perquè efectivament una altra de les coses que també va quedar molt clara a partir de les seves declaracions és que tenien moltíssima responsabilitat en relació a com funcionava l'operatiu concret a terreny. Sí, ells eren els màxims responsables de terreny, això ho teníem clar, però a més, a l'hora de decidir fins i tot quins mitjans s'agafaven, si s'utilitzaven les defenses o no, això sí que van reconèixer que aquesta és la seva responsabilitat. I tots van dir, òbviament, que no havien vist a ningú que s'alimitar-se, que si ho haguessin vist ho haguessin aturat i que, a més, haguessin passat parte, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, tenim ja imputats els màxims responsables de terreny. Hem d'acabar de veure si, efectivament, el cap de la UIP, i això ho estem estudiant, soc totalment honesta amb això, doncs convé que vingui com a investigat o convé que vingui com a testimoni, igual que el cap d'informació, perquè aquí tindria una relació amb els agents d'informació que estaven, doncs, requisant les urnes, etc. Vull dir, i no acaba de quedar clar quin tipus de coordinació hi havia i qui, diguem, estava també donant ordres en aquest sentit, no?
Aquí cal veure què en surt del judici del CET, dels jutjats de Bages, de Girona i d'altres llocs de Catalunya, perquè exacte, si es constata que en tots aquests jutjats la versió dels policies sobre el terreny està desmentint la cúpula, aquí sí que hi podria haver un pas processal més enllà, no?
Sí, i a més, bueno, tinguent en compte sobretot que el propi José Antonio Nieto, la seva declaració al jutjat d'instrucció 7 com a testimoni, contradiu directament, vull dir, és contradita per el que han declarat els agents. Per tant, fins i tot es podria veure quines possibles responsabilitats hi hauria aquí, no? En el si d'aquest propi procediment. Però, efectivament, el que s'està veient és que hi ha, no, dos realitats i dues realitats judicials. Això ja ho veiem amb la negació constant de la violència per part dels cossos i forces de seguretat en relació a l'1 d'octubre. No? Allà es minimitzava moltíssim la violència que hi ha hagut. En la sentència pràcticament no hi ha menció, vull dir, sí que n'hi ha una, però molt breu, i en canvi doncs, veiem que aquí la realitat va ser molt diferent, no? I per tant les versions també ho són.
Diego Pérez de los Cobos, per fer memòria en els oients, aquell dia al Tribunal Suprem, quan se li preguntava al coordinador estatal de totes les policies com ho havien fet, deia això, que ho havien decidit a primera hora del matí.
Que seran les tres condicions que havíamos puesto, la de insuficiència, la de inadequació i la de ineficàcia. Con lo cual no había ninguna duda de que nos encontrábamos en el escenario de incumplimiento por parte de la jefatura de Mossos d'Esquadra del auto de la magistrada. No estaban impidiendo el referéndum y por lo tanto teníamos que actuar.
Per tant, allò que Diego de los Cobos, Pérez de los Cobos, va dir al Tribunal Suprem, els comandaments que ara, amb els qui ara heu parlat, us ho han desmentit.
Totalment, o sigui, tots afirmen. Ens vam despertar a les 5, a 5:45 del matí, perquè havíem d'estar al punt de reacció, que li diuen que això depenia del seu districte que tenien assignat ja des de divendres, doncs quin era, no? Doncs hi havia alguns que estaven a la Verneda, n'hi havia d'altres que estaven a Montjuïc, hi havia d'altres, no? Sí. Que tenien. A les 7 del matí ja havien de ser allà. I els que, diguem, se'ls va preguntar sobre l'hora concreta en què van rebre l'ordre d'intervenir, van dir a les 8, 8:15, i un sí que va dir ahir, no, nosaltres a 1:15, però perquè primer ens havien dit que ens havíem d'anar a una altra ciutat, vam anar cap a una altra ciutat i a les 9 ens van dir que tornéssim a Barcelona. Per tant, tots tenien ja directius abans, no havien encara obert els col·legis electorals, això també és obvi. Per tant, aquesta suposada ineficàcia dels Mossos doncs està molt en entredit, no? Més, ara no recordo bé a quina hora comentaven a Ferran López que va haver aquell correu sol·licitant d'intervenció en 200 centres, no?
Veurem... Per tant, sí. Veurem l'impacte que això pugui tenir també a l'Audiència Nacional, perquè evidentment aquí hi ha moltes compareixences creuades i judicis creuats. El de l'Audiència Nacional comença el 20 de gener contra la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Anaïs Franquesa, moltes gràcies, que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.